Innovation to Impact.
Avui parlarem de conceptes nous. Vivim en l'era de l'algoritme, les plataformes digitals decideixen què veiem, què comprem i fins i tot què pensem, però què passa quan tots veiem el mateix? Avui volem parlar d'un dels reptes en què s'enfronten les marques que competeixen en l'entorn digital. Heu sentit a parlar de Seimens? En parlem de seguida. I saludem l'Eduard Amiel, director general de Denso a Barcelona. Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bona, Chantal. Gràcies per la invitació una altra vegada.
Què tal? Comencem el concepte de, ho he dit bé, sameness. Què és exactament?
Pues sameness, com la seva paraula en anglès significa, no? Vol dir uniformitat, similitud, no? I és el que passa, no? Quan qualsevol de nosaltres, un usuari, interactua a les xarxes socials amb un contingut, ja sigui orgànic o sigui un anunci, no? Llavors, la xarxa, l'algoritme, interpreta que allò t'ha agradat, no? D'alguna manera, i què fa? Sí? Te'n posa molt més d'allò, no? Tots ens ha passat que busquem ulleres de sol i veiem només ulleres de sol. Clar. Parlem de cotxes i veiem cotxes, no? Doncs això és algo que és molt interessant, però per les marques a la vegada comença a ser preocupant, no? Perquè aquest algoritme et posa en una bombolla, no? En què marques que estan invertint molt es troben de sobte, no? Amb competència directa que va, diguéssim, contra el que està buscant o el que ells volen vendre, no? Clar. És a dir, jo he buscat ulleres de sol i me'n posen moltes més de la meva competència. No és una crítica per a les marques que utilitzen l'algoritme, sinó és el fet de dir, hòstia, com m'he d'enfrontar això? Perquè abans era una barrera d'entrada que la inversió avui ja no la suposa.
Per tant, som una bombolla de marques, no? Per exemple, posa'm exemples. Podria ser que estic buscant cotxes i de sobte m'apareixen cotxes tradicionals o cotxes de marques xineses de cop, per exemple, sí?
Sí, no sé si us ha passat. A mi m'ha passat que estava buscant un cotxe que m'havia de comprar per la família, no? I bueno, pues comences per les marques tradicionals europees, no? I de cop, pues amb l'algoritme em començava a enviar marques xines. Marques xines que tenen el mateix look, visualment són tant per fora com per dintre, s'assemblen molt a les marques europees, però amb uns preus molt més competitius. Clar, llavors jo no li he demanat això a l'algoritme, però m'ho ha donat. Què passa? Que de cop el meu cap comença a fer una comparació, i això per una marca tradicional europea que ha invertit durant anys, anys i anys a tot un ecosistema de comunicació, és un risc enorme.
Clar, però això vol dir que també la xinesa està pagant diners a digital per aparèixer, no?
Totalment.
Tothom però està pagant per aparèixer.
L'algoritme el que fa és, com interpreta que això t'interessa, te'n dona més d'allò. Però és una cosa que jo potser no, en aquell moment no tenia en el cap. Llavors, marques que inverteixen d'alguna manera diuen, ostres, ara aquí hi ha una barrera d'entrada que ja no existeix, que m'està generant un risc.
I això, tot això passa perquè l'algoritme no discrimina per història o inversió, sinó per interacció i interès aparent de l'usuari? És a dir, no discrimina per inversió?
Exacte.
Com afecta les marques?
L'algoritme no coneix la marca A, la B o la C i quina inversió ha fet, sinó que l'algoritme interpreta que la Chantal ha començat a mirar una categoria i creu que li pot interessar pues, més d'aquella categoria i tots aquells anuncis que anaven relacionats cap a aquella categoria, doncs pues vinga, cap a tu.
Clar, però com afecta les marques? Perquè les marques posen uns diners, inverteixen a internet, no? Uns diners per sortir més publicitat, perquè tinguin més visita als seus anuncis, no? Què poden fer les marques per destacar, no?
Bueno, com deia, els afecta molt, no? És el que et deia, que marques que han fet una gran inversió, no? Per captar, ser els primers en captar l'atenció en la part alta del funnel, però també en les xarxes socials, de cop aquest algoritme els hi posa alternatives en els usuaris, els que volen impactar, que van directament contra el seu model de negoci, no? Llavors, a tu com a usuari t'han posat una comparació forçada que tu no buscaves, però que fa que et comencis a plantejar si la marca que t'estava anunciant primer és la millor o la resta de marques que s'estan posant són també interessants per tu, no? I vagi per davant que això no és una crítica a les marques que saben aprofitar això. I el que estem dient és, ostres, si hi ha aquesta manera d'actuar, utilitzeu-ho, totes les tradicionals i també les noves, perquè els algoritmes d'alguna manera t'igualen, però pot ser una oportunitat per una marca.
Clar, però pregunto a Eduard Amiel, perquè ho entengui, perquè no m'explota una mica el cap com a marca, quan estic escoltant el Revolució. Les marques han de saber gairebé hackejar aquests algoritmes i com es construeix això, com es fa? Bueno, un exemple de marca que ho estigui fent bé, perquè clar, és un drama per totes.
Començo per començar. El primer és entendre, no? Com he parlat en algun programa, entendre el terreny de joc en el que jugues com a marca. No? Entendre que les xarxes socials, els algoritmes, tenen una funció, que és que l'usuari estigui més temps en allà, val? I donar-te més del que tu t'interessa. Contingut i anuncis, perquè llavors és una manera de monetitzar per ells. No? Les marques, diem, no s'han de deixar arrossegar per la tecnologia. Vale? Perquè si no estàs a mercè, no? Del que ells volen.
Clar,
i no
vas pagant, però tampoc et veuen tant.
Exacte, perquè de cop entres a ser comparat amb moltes altres. No? Llavors has de tenir, o sigui, quan dius hackejar, és molt important aquesta paraula, és entendre com utilitzo la tecnologia al meu favor. Vale? Evidentment, no és un tema que hackeja el codi, sinó com l'utilitzo al meu favor sabent quina és la manera en què ella interpreta. No? Llavors has de tenir una estratègia clara que d'alguna manera et faci tu única i diferent respecte a la competència, no? I això, pues, apoyant-te en partners estratègics que t'ajuden a delimitar, pues, comunitats i ecosistemes propis. I del que parlàvem fa unes setmanes també, dels entorns conversacionals, has d'estar present en aquests entorns.
Com es construeix, ara pregunto a Eduard Amiel, clar, aquest ecosistema que dius, és a dir, si està passant això a internet amb les marques, no? Com es construeix aquest ecosistema?
Pues, bueno, no és senzill. No és senzill, però has d'intentar crear ecosistemes o espais propis on els usuaris es sentin identificats amb la teva marca, es sentin connectats, també emocionalment, no? I quan tu aconsegueixes això, no només apareixes en les recomanacions de tercers, sinó que et converteixes en l'elecció natural com a marca, no? Vull dir, tots tenim en el cap marques que no ens plantegem que no siguin les que volem a casa, no? So kiss me the way that you would
if we died tonight. Posa'm, Eduard, dos exemples. Amazon ho està fent molt bé i Lidl també, per exemple?
Sí, a nivell internacional, bueno, n'hi ha molts, però així que siguin coneguts, Amazon, no? que li han sortit competidors que tots veiem també a les xarxes socials com són Temu o com són AliExpress, no? Em dius, home, però si els productes...
Tot el dia et me'ls trobo, tot el dia, com tots
els dies. Tot el dia. Sí. Llavors, ha aconseguit una cosa, és crear aquest entorn de confiança en què tu, com a usuari, si trobes el mateix producte a Temu i a Amazon, moltes vegades acabes escollint el d'Amazon perquè saps el dia que t'arribarà, a l'hora que t'arribarà, saps que la devolució és senzilla. Crear aquest ecosistema o aquest mindset en l'element del consumidor és algo super rellevant. En el cas de Lidl que comentaves, no? Jo crec que Lidl té un passat percebut com a un supermercat de preu baix, amb diguéssim una qualitat mitja, però a través de les seves campanyes, doncs de qualitat, campanyes creatives, uns codis molt coneguts per ells, no? Col·laboradors sorprenents amb cuiners i amb altres, han fet que ja no se'ls percebi només com un competidor, sí? a preu dius, competitiu, sinó amb un valor percebut. De fet, ells ja no competeixen només per estar a la despensa, sinó que ja els tens en el jardí, els tens en el teu fitness, els tens com a eines de bricolatge. Llavors, ha canviat la concepció i va a una marca de qualitat.
I exemples d'empreses d'aquí, Eduard?
Bueno, jo crec que un és el que a tots ens agrada, no? I ara que ve l'estiu, amb algú fresquet, com és una bona Estrella d'Am, no?
N'hem parlat aquí, amb la Laura, sí.
Bueno, jo crec que ells han aconseguit no competir des del punt de vista del sabor o del preu, sinó que han construït aquest relat a l'entorn del Mediterrani, no? Amb aquestes campanyes audiovisuals fantàstiques.
Un estil,
no?
De vida, és un estil de vida també el que es ven ja.
Correcte. Llavors, associacions a la cultura, a la gastronomia, a l'esport, no? Llavors, com et deia, ja no competeixen per ser la cervesa que té el millor sabor, sinó que té una identitat i ens genera una emoció a nosaltres.
O, no? Per exemple, Imagine, no? Una bancària per a joves, no?
Bueno, Imagine, no? La gent Z és molt complexa, no? I ha aconseguit, pues, anar més enllà d'una bancària, no? I crear un ecosistema digital on els joves, no? Tenen experiències, pues, culturals amb ells, a través del podcast, de la música, de viatges, no? I amb uns codis i uns valors que sí que fan referència específica a la gent Z i que fan que ja no siguis un banc, sinó que ells s'identifiquin amb la marca.
Molt bé. Avui, amb Eduard Amiel, com sempre, parlant de conceptes innovadors, les marques l'altre dia han de ser la intel·ligència artificial, i avui hem explicat que hi ha un nou paradigma i, per tant, la tecnologia, el branding i l'estratègia han d'anar de la mà, perquè si no, no apareixes. Eh? L'algoritme, has de vigilar amb l'algoritme, perquè si és que no apareixes, i això és molt important, no, Eduard, també ell?
És fonamental, és fonamental, i per això una marca ha de ser clara, ha de ser coherent, ha de connectar emocionalment per sobresortir al voltant d'aquest sameness, no? D'això que estem comentant.
Molt bé, doncs fantàstic. Gràcies, Eduard Tamiel. Bones vacances, bon estiu, una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres.
Missatge important per a les empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar personal. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2025. Més de 2 milions d'euros en ajuts a la contractació. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
El més important és participar, va dir un que va perdre. Corre és de covards, va dir el més lent de la cursa. La bellesa rau en l'interior, va dir un que no era precisament el més atractiu. I que l'1 és només un número, van dir el número 2, el 3, el 4. A Denso oferim solucions conjuntes de comunicació a clients i grans marques. Per això seguim sent líders. Som Denso.